Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia de tramuntana i sol. En general, predomini del temps assolellat, en un inici de dia fred i amb tramuntana de força moderada.
El sol surt d'aquí a 7 minuts a Vall-llobrega, ara mateix hi ha 9 graus, 10 al Bons i 8 a Platja d'Aro.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Vinga, va, que ja és divendres. A més, és aquell divendres de l'any que ja podríem dir que som al Nadal, però encara no hi som. Es respira Nadal, però no es respira aquell atrafegament previ als dinars i als sopars. Per molta gent, avui serà un dia d'àpats d'empresa, aquells que no sempre ve de gust anar-hi, però que moltes vegades hem d'empassar-nos. Ànims, per tant, perquè només haureu d'aguantar fora de context el cap o els companys que no us cauen bé durant unes hores i això passa ràpid. Nosaltres us ajudarem a començar el dia amb bon peu, explicant notícies de prop de casa, explicarem a què es destinaran els diners el 2024 a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, també els avenços per renovar o canviar el sistema de recollida de residus de Palafrugell i també, com cada divendres, farem la prèvia esportiva del cap de setmana amb en Sergi Villena. Tot això en un supermatí en què parlarem amb el promotor i organitzador del cicle Bisbal Sound en família, Pere Pons, i també amb Pedro Ruiz, organitzador, membre de la Marató Solidària de Calonge i Sant Antoni. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula Camps.
Hola, bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Sant Feliu de Guíxols presenta un pressupost de gairebé 40 milions d'euros pel 2024.
Enguany les inversions aniran dirigides a l'antic hospital, la gestió de les rieres, la gestió dels aparcaments, el canvi de model de gestió de residus, el Museu Carmen Thyssen o l'edifici de Can Rius, entre molts d'altres.
A Palafrugell, el ple del desembre, d'aquí una setmana, anul·larà l'actual contracte d'escombraries del municipi.
I iniciarà els tràmits per licitar el nou. Es farà, per tant, un pas endavant important per renovar el sistema de recollida de residus i de neteja. L'alcalde de Palafrugell assegura que el nou model ja està redactat i que ho tenen tot a punt per posar-lo en marxa.
Ahir ens va acompanyar Jordi Cama, sabater il·lustrat i guanyador del Premi Peix Fregit 2023 a Palafrugell, i assegura, diu, que convé aixecar la bandera de Palafrugell en l'aire.
Jordi Cama Ribas va deixar de fer de sabater amb 19 anys. Tot i això, és l'única professió que ha tingut, segons explica ell mateix, que es defineix com un sabater il·lustrat. La seva feina posterior, com a representant d'empreses, el va dur a fer la volta al món, i més, recentment s'ha especialitzat en història i genealogia. Ha recuperat el llinatge d'una gran part de població de Palafrugell amb més de 90.000 registres. Aquest diumenge rebrà el Premi Peix Fregit 2023 a una trajectòria. En una entrevista a Ràdio Palafrugell assegura que és una alegria estar acompanyat de tanta gent que aixeca la bandera de Palafrugell ben a l'aire, que és el que convé.
Doncs jo, després repassarem algun dels moments d'aquesta entrevista que vam fer ahir aquí en aquest programa en Jordi Cama, però jo us recomanaria que la recupereu sencera, perquè també és d'aquelles... O sigui, quan es guardona una trajectòria, en Jordi Cama la té, la trajectòria. També han guardonat l'Escola Carmany de Pals amb el Premi Escoles Verdes 2023.
Aquests premis, que es convoquen des del 2009, volen reconèixer iniciatives exemplars d'educació per la sostenibilitat fetes a les escoles que tenen el distintiu d'Escola Verda. Al certamen d'enguany s'hi han presentat 34 centres en total.
I encara a Pals, el municipi ha començat a generar franges perimetrals per evitar incendis.
Les tasques inclouen la neteja del sotabosc i la clarida d'arbres per reduir la continuïtat de la massa arbòria, donant prioritat als exemplars més sans i resistents, així com les espècies menys propenses als incendis.
Pals, com dèiem, comença a generar les franges perimetrals, cosa que fan molts municipis, i qui no ho fa encara, doncs ho hauria de fer ja de seguida. El Bisbal Sound 2024, Bisbal Sound en família 2024, ofereix propostes selectes i amb nexe familiar.
El Bisbal Sound en família oferirà 5 concerts de gener a maig al Teatre Mundial de la Bisbal, amb noms com Marco Mezquida, Andrea Motis, Oreazi Fumero o Maria Siga.
L'Escola d'Hostaleria de la Costa Brava oferirà aquelles especialitats que demanen la societat i professionalitzarà el sector de l'hostaleria al Baix Empordà.
Pere Vila, el fotodirector del centre que s'instal·larà a les dependències de la Fundació Casino Guixolent de Sant Feliu de Guíxols, ha comentat que esperen poder finalitzar les obres que començaran en breu al setembre de 2025.
Palafrugell celebra 2 concerts de Nadal aquest cap de setmana.
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Municipal, el de l'alumnat de l'Escola de Música i el Conservatori L'Energia. I diumenge a les 5 de la tarda el de la Coral Mestre Cirés a l'Església. Els concerts estan oberts a tothom.
Obrim l'agenda esportiva parlant del futbol i subratllant que el Palamós espera continuar en línia ascendent aquest cap de setmana.
Tot i que el rival d'aquesta setmana és un conjunt potent com l'Europa B. Després de la gran victòria a domicili obtinguda pels de Palamós en la darrera jornada al camp de la Guinagüeta, els palamosins ja sumen 14 punts i la seva intenció és continuar progressant.
I sense deixar el futbol, aquest cap de setmana es disputa la 14a jornada de segona catalana, després de l'aturada de la setmana passada. Repassem els partits que han de jugar els equips de la comarca en el grup 1 de la categoria.
Tindrem un nou derbi baix-empordanès, en aquest cas un Palafrugell Atlètic Bisbalenc. Per la seva banda, el Calonja visitarà la Unió Esportiva La Jonquera, el Bellcaire rebrà el Gironès Sàbat i el Torroella també jugarà a casa, en aquest cas davant del Porqueres.
Pel que fa al Bisbal Bàsquet, s'ha suspès el partit que aquest cap de setmana havia de jugar a la pista del Mollet. El motiu són les baixes que presenta el conjunt local. El duel queda ajornat el 10 de gener. I canviem d'esport i ens centrem en hoquei patins. El Club Hoquei Palafrugell visita la pista del Cué.
Sí, perquè pot ser una molt bona oportunitat per als palafrugellencs d'acostar-se més a la part capdavantera. El seu rival, l'Alcorcón, encara no ha sumat cap punt en aquesta hoquei Lliga Plata Sud i ha perdut els 8 partits disputats.
I respecte als equips de Girona Ciutat, destaquem que aquesta setmana el Girona de Futbol, el flamant líder de primera, rep l'Alavés a Fontejau.
L'equip blanc i vermell, que diumenge passat va derrotar el Barça aconseguint una prestigiosa victòria a domicili, no vol posar fre a les seves aspiracions ni posar-se a sostre. Aquest dilluns rebrà la visita de l'Alavés i espera seguir en aquest moment tan dolç i mantenir l'avantatge com a primer classificat.
Esperem-ho, esperem-ho. I també us recomano que busqueu el gag d'ahir del Polònia, de tota la gent que s'està fent del Girona ara mateix, després dels bons resultats dels últims mesos. Parlem de bàsquet, la Lliga ACB, però concretament el Bàsquet Girona rebrà el Joventut de Badalona a Fontejau.
Els gironins voldran recuperar-se després de la derrota davant del Baxi Manresa. El Joventut arriba a Fontejau havent guanyat en l'anterior jornada a l'Obradoiro a l'Olímpic de Badalona.
I en bàsquet femení l'Uni Girona rep l'Estudiantes.
Les gironines van obtenir un triomf molt merescut en la seva visita al Celta i ara mateix són quartes amb 8 victòries. Les madrilenyes arriben a Fontejau com a setenes i en l'últim partit es van desfer a casa del Cadí La Seu.
Per cert, que avui també hem de parlar de la Christmas Race, concretament la 47a edició, que recupera les classes i tornen les tripulacions australianes i americanes.
La competició d'enguany se celebrarà del 18 al 22 de desembre en aigües de la Badia de Palamós. En total hi participaran més de 230 tripulacions de 17 països diferents.
Són les 8 i 8 minuts. Moment de conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Hola, bon dia.
A les portes del cap de setmana, quin temps ens espera per avui i els propers dies al Baix Empordà?
El temps anticiclònic s'imposa avui i durant el cap de setmana. Aquest divendres comença fred, amb mínimes que han baixat a l'interior del Baix Empordà al voltant dels 2 graus i la màxima rondarà els 16 graus. Estat del cel majoritàriament assolellat, amb vent de tramuntana, que bufarà amb força moderada i algunes ratxes fortes al litoral i terç nord de la comarca, que poden superar els 60 km per hora. A la costa una mica d'alteració marítima, amb onades de 2 a 3 metres a causa d'aquest vent. I pel cap de setmana, predomini del sol, estabilitat atmosfèrica, amb matins i nits fredes i temperatura diurna una mica més elevada. Dissabte al matí encara amb restes de tramuntana que s'anirà afeblint.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I també més enllà del Baix Empordà, que també estan passant coses, per exemple, que la Unió Europea obre la porta a l'adhesió d'Ucraïna, marcant un camí que promet ser llarg i amb importants repercussions polítiques, econòmiques, demogràfiques i de seguretat per la Unió Europea. 7 membres presumptes de Hamas han estat detinguts a Alemanya, Dinamarca i els Països Baixos, sospitosos de preparar atacs a Europa. La cooperació entre les forces de seguretat daneses i els serveis d'intel·ligència israelians ha estat clau en aquesta operació. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 4,5%, el nivell més alt des de principis del 2001. Segueix així el rumb de la Reserva Federal Nord-Americana. Per tant, ja no hi ha més pujades dels tipus d'interès, però el Banc Central Europeu avisa que els tipus estaran en aquest 4,5 durant força temps per intentar controlar d'una vegada per totes l'altíssima inflació. L'Audiència Nacional va autoritzar l'ús d'un programa espia similar a Pegasus per part de la Guàrdia Civil per controlar els telèfons mòbils de persones vinculades a l'independentisme. Entre la llista hi ha figures com David Fernández, Quim Arrufat o Albano Dante Fachín, tot plegat en la investigació sobre Tsunami Democràtic. La revista Science destaca els fàrmacs contra l'obesitat com l'avenç més destacat d'aquest 2023 a nivell científic. Assenyala els seus beneficis més enllà de la pèrdua de pes, com la reducció del risc d'insuficiència cardíaca, infart i ictus. I el govern català, en aquest cas, a la Generalitat, planteja retirar la tutela als pares dels agressors sexuals menors de 14 anys. Busca d'aquesta manera una major exigència en l'entorn familiar en aquests menors. Són les 8 i 10 minuts ara mateix. I el comentari del dia al Supermatí ens l'envia l'escriptor Pere Maruny.
Quan jo era petitet, corria la llegenda urbana dels carmels farcits amb droga que els camells distribuïen a la porta de les escoles per tal de crear-se nous clients, futurs addictes. No en vaig arribar a trobar mai cap, jo de camell, que em regalés alegrament aquests carmelets, però estic segur que la llegenda, com totes les llegendes, té un rerefons real, perquè això sí que ho recordo amb nitidesa. Deuria tenir uns 4 o 5 anys. Ho sé perquè era la llar d'infants d'aquella època en la que la cosa s'allargava més enllà dels 3. Un matí, estàvem avisats, vam rebre una visita molt especial. Era una furgoneta rotulada amb el logo d'una coneguda marca de pa de motlla que, en una campanya de màrqueting perfectament estudiada, passejava per escoles i llars d'infants oferint els seus productes per esmorzar de manera gratuïta. Recordo com si fos ara el brioix amb una presa de xocolata embolcallada en paper de plata que em van donar, i en recordo perfectíssimament el seu gust formidable i industrial. Tenia, a més, una virtut extraordinària. En podies menjar tants com volguessis, que sempre, sempre tenien el mateix gust. La sensació immensament plaent d'aquella primera vegada es repetia tantes vegades com els meus pares em compressin el preuat berenar, que des d'aleshores desitjava amb ànsia. Avui el capitalisme ens ha convertit a tots en yonquis. Som addictes a un model econòmic que sabem que s'està carregant l'únic planeta on els humans podem habitar, però no podem deixar-lo. Ens crida com el petit Pere li cridava aquell fabulós esmorzar. Ja sabem que hem d'acabar amb els combustibles fòssils, i ho sabem de fa més de 30 anys, però correm a comprar un bitllet d'avió barat per escapar-nos quan tenim 4 dies de festa. Ja sabem que mengem merda, que respirem aire contaminat, que la roba ens la fabriquen nens de l'altra banda del món, que la tecnologia ens torna cada dia més idiotes. Els fumadors saben que el tabac els està matant quan entren feliços a l'estany. No és culpa nostra, som addictes. I molts, fins i tot, ens hem convertit, sense saber-ho, en camells, encara que els grossos, com sol passar, no els veuràs mai a la porta d'una escola. Ja no cal. Ja els hi donem nosaltres voluntàriament la droga als nostres fills. No ho podem evitar i no és culpa nostra, insisteixo. Som addictes. I quan abans ens n'adonem, abans ho podrem intentar d'arreglar.
Gràcies, Pere Maruny. Va, que posarem, ja que dèiem que avui és divendres, aquell divendres previ al Nadal, però que encara no és Nadal, posarem una de les millors Nadales que hi ha ara mateix, que ja està sonant de fons, que és Underneath the Tree, de Kelly Clarkson. No us posa de bon humor, a mi sí. Mira, les Nadales normalment tenen aquell punt nostàlgic, aquesta també el té, però et posa de bon humor. Ara mateix, un quart de 9 del matí, som al Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Bisbal, explicant les notícies del dia al Baix Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Sant Feliu de Guíxols presenta un pressupost de gairebé 4 milions d'euros pel 2024. Enguany, les inversions aniran dirigides a l'antic hospital, la gestió de les rieres, la gestió dels aparcaments, el canvi del model de gestió de residus, el Museu Carmen Thyssen o l'edifici de Can Rius. Ens ho explica tot plegat la Maria Alzina.
Hi ha projectes que ja s'estan començant a treballar. Aquest és el cas de l'antic hospital, amb una aportació de més d'un milió d'euros que es destinen al nou edifici administratiu. Cal recordar que aquest equipament també té una subvenció dels fons Next Gen Generation i del POSC. Ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Savalls.
Amb aquestes inversions el que anàvem, per exemple, doncs, a consolidar definitivament l'edifici de l'antic hospital per ser la seu administrativa de l'Ajuntament. En aquest cas és una inversió municipal i també bé cofinançada amb fons d'altres administracions. Per tant, aquesta part d'inversió que no surt pròpiament en el capítol 6, en el pressupost que portem a aprovació, sí que són una inversió que ja està destinada per aquest Ajuntament.
Una altra de les inversions destacades que s'està treballant al municipi és la del Museu Carmen Thyssen. Per això, des del consistori afirmen que aquest projecte permetrà que la ciutat faci el salt qualitatiu que necessita i afegir la cultura com a motor de desenvolupament econòmic. Reconeixen, a més, que les inversions haurien de començar durant l'any vinent per complir amb les subvencions rebudes i amb les concessions dels fons Next Generation.
Però hi ha altres inversions. Maria, quines són?
A més, s'ha previst una inversió anticipada de 300.000 euros en actuacions en aparcaments de la ciutat. Aquesta és una actuació per fer millores en els aparcaments de la zona de la Corxera i de la carretera de Tossa. A més, amb el canvi en la gestió dels serveis dels aparcaments, que passarà a mans d'una empresa on el 70% dels seus treballadors seran persones amb necessitats especials, es preveu un nou contracte d'uns 2.774.000 euros pels propers 4 anys. Aquesta nova gestió, tal com explica l'alcalde del municipi, Carles Mota, servirà per incorporar aquestes persones amb necessitats especials al món laboral.
Estem adjudicant 2.774.000 euros en la gestió dels aparcaments pels propers 4 anys a una empresa especial de treball. Això és transcendent. I vull dir que és transcendent perquè això implica un compromís de l'equip de govern en generar llocs de treball que mai s'havien fet a la ciutat i que en aquests moments afecten a les persones més vulnerables de la nostra ciutat.
El tancament de Solius també ha acabat afectant els pressupostos d'enguany pel sobrecost que suposa haver de portar els residus a altres plantes. Per això el consistori preveu uns 3 milions d'euros a la recollida i transport de residus i uns 2 milions d'euros en la neteja de la ciutat. El consistori, però, també vol treballar amb altres inversions com les que es projecten en l'adquisició i desenvolupament d'habitatge, la gestió de les rieres o l'adequació de Can Rius.
I què cal destacar en l'apartat, en aquest cas, de les despeses?
El capítol de despeses representa un 38,53%, uns 13 milions d'euros de la despesa consolidada de l'exercici, i es preveu un increment del 2,5% en les retribucions dels empleats públics per l'exercici del 2024. A més, s'incrementen les aportacions a les residències de gent gran amb més de 300.000 euros fins a arribar als 900.000 d'aportació municipal. S'estableix també un fons de contingència de 600.000 euros per mantenir la prudència dels ingressos previstos, i al juliol es concretarà la xifra final. En l'apartat d'ingressos, l'equip de govern ha destacat l'increment de 8.105.000 euros que es preveuen de la transferència en la participació dels tributs de l'Estat, que augmenten un 5% respecte a l'anterior exercici.
Doncs ara cal que comenci tot el procés d'aprovació d'aquest pressupost municipal. Sembla que va una mica tard, però vaja, en tot cas, aquest és el pressupost que presenta Sant Feliu de Guíxols. La Palafrugell, el ple municipal del desembre anul·larà l'actual contracte d'escombraries i iniciarà els tràmits per licitar el nou. Es farà, per tant, un pas endavant important per renovar el sistema de recollida de residus i de neteja. L'alcalde de Palafrugell assegura que el nou model ja està redactat i que ho tenen tot a punt per posar-lo en marxa.
Hi ha un consens que el contracte actual no funciona. Per això l'anterior equip de govern va començar els tràmits per cancel·lar-lo i fer-ne un de nou. La burocràcia ha impedit que el tràmit es pogués fer fins ara. En una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, l'alcalde Juli Fernández explica que tenen la previsió que el primer tràmit es pugui fer al ple del 22 de desembre.
Per un costat, la resolució del contracte de l'actual empresa Urbacer i l'inici de contractació de del nou projecte per licitar el nou servei de escombraries de cara a l'any que ve, incoar l'expedient de resolució del contracte amb Urbacer i incoar l'expedient per agilitzar els tràmits de licitació.
El següent pas serà el ple del gener o el febrer, quan s'aprovarà el projecte i la licitació. Posteriorment es farà un acte públic per presentar el sistema a la ciutadania.
O en el ple de gener o màxim ple de febrer, perquè hi ha uns treballs previs que s'ha de fer. El que fem és ara ja arrencar, diguéssim, el que fem és arrencar el motor en desembre.
I el projecte, per veure les característiques de com serà el nou projecte de recollida
de fet, el projecte està fet i nosaltres la previsió nostra és que quan en el plenari aprovem la inici de licitació farem un acte públic per explicar-lo.
A la mateixa entrevista, l'alcalde ha explicat que preveuen que el nou aparcament del carrer de Pi i Margall estigui disponible a l'estiu. Durant la primera meitat de l'any es comprarà la finca on s'ubicarà.
Que en aquell moment, tot just, el primer que he de fer és comprar-la. El pressupost, l'hem posat els diners i jo crec que això serà cap al mes de març-abril que podem adquirir-la i jo conto, i això sí que ho estem planificant, que a l'estiu l'aparcament està habilitat.
La finca costarà 600.000 euros. Segons l'alcalde, és un preu molt assequible perquè els costarà la meitat del preu de mercat gràcies a un procés concursal. A més, assegura que l'espai s'hi podria fer habitatge públic.
Si volguessin, sí. Si nosaltres en aquell moment aquesta finca és una finca urbana, que el sostre edificable són 9.000 metres quadrats. Per tant, a partir d'aquí, tu pots fer des d'habitatges i inclús l'Ajuntament podria plantejar-se fer un gran edifici i col·locar tot gran part d'espai municipal, que no és aquesta l'alternativa nostra. Nosaltres el que fem ara és adquirir-la perquè és un preu molt assequible i després d'entrada destinar-la com a aparcament públic.
I encara per la Palafrugell, acte important aquest diumenge. Acte d'entrega dels guardons de Palafrugellencs de l'any, el Premi Peix Fregit 2023 a una trajectòria. Ahir en aquest programa ens acompanyava en Jordi Camarribas, que és qui aquest any rebrà el guardó de el Premi Peix Fregit 2023 a una trajectòria. Jordi Camarribas, que oficialment de professió és sabater, tot i que va deixar de fer sabater amb 19 anys, i diu que és l'única professió que mai ha tingut, segons explica ell mateix, que es defineix com un sabater il·lustrat. La seva feina posterior com a representant d'empreses el va dur a fer la volta al món i més recentment s'ha especialitzat en història i genealogia. Ha recuperat el llinatge d'una gran part de la població de Palafrugell amb més de 90.000 registres. Aquest diumenge rebrà el Premi Peix Fregit 2023, com dèiem, a una trajectòria. Ahir en una entrevista assegurava que és una alegria estar acompanyat de tanta gent que aixeca la bandera de Palafrugell ben en l'aire, que diu que és el que convé.
Oficialment la seva professió és sabater, tot i que l'última sabata que va fer, tot i que diu que és l'únic ofici que té. De ben jove volia aprendre idiomes i per això va viatjar a Anglaterra i Alemanya.
Vaig anar a Anglaterra, vaig estar treballant 9 mesos en un hospital i després vaig tornar cap a Palafrugell. A Palafrugell vaig entrar també en classes d'alemany i vaig anar a Alemanya per aprendre l'alemany. Vaig treballar en una fundició durant un mes, que déu-n'hi-do. Després vaig fer de mecànic i quan vaig tornar a Alemanya vaig estar 2 anys empleat a Amcomlib, l'emissora de pals. Uh-huh. Aquella que hi havia la platja de Pals que enviava missatges
a Radio Liberty.
A Radio Liberty, sí.
Després de 2 anys a Radio Liberty va entrar a treballar a l'empresa que el duria a fer la volta al món, la indústria Corchera Bertrand. En un moment en què el suro s'expandia internacionalment, la seva feina va ser trobar representants per vendre els productes de suro de Bertrand a l'Àsia.
A quants països has estat, o va estar en aquella època?
Home, a l'Àsia, pràcticament a tots.
A tots?
Sí, fins i tot a la Xina. L'únic que em faltava...
Era el representant de l'empresa.
Jo el que feia era buscar oficines que poguessin representar-se, o sigui, representants. I amb ells anàvem a veure els clients i, esclar, la qüestió era vendre discos de suro aglomerat, que eren els que es feien servir abans per les cerveses i per les begudes d'aquestes com la Mirinda o la Coca-Cola.
D'aquesta època pot explicar històries a l'abast de molt poca gent.
I situacions de guerra, situacions de mal de caps bastant grossos. Ara fa 50 anys, a la guerra del Yom Kippur, jo em trobava al Líban, a Beirut. I, esclar, jo arribava allà i sempre procurava veure una mica el país, no? Vaig llogar un taxi, vam anar cap als Alts, al Golan, a veure... Hi havia un escriptor que es deia Khalil Gibran, que havia fet un llibre que a mi m'interessava, i vaig anar a veure allà on havia viscut, allà on hi ha els cedres del Líban, aquells arbres tan grossos que tenen 6.000 anys d'antiguitat. I mentre passàvem hi havia controls policíacs, hi havia algú que una vegada em van posar una metralladora aquí a la panxa i vaig pensar, carai, sí que és complicat això.
Més tard va tenir una empresa de construcció d'apartaments i xalets.
I també una botiga que va anomenar Problem Shop per resoldre problemes dels estrangers que venien a Palafrugell.
Amb la Teresa Caselles, que era la secretària del senyor Bertran, vàrem muntar una oficina que dèiem, això serà el Problem Shop, o sigui, una botiga on es podien solucionar tots els problemes que tenien els estrangers que venien a Palafrugell. Que, bueno, gent que tenia plets amb algú que tenia alguna herència que havia de cobrar, en fi, totes aquestes coses. La Teresa Caselles era una persona fantàstica, sabia perfectament l'alemany, el francès, i, és clar, el servei que donàvem als estrangers era bo perquè els enteníem perfectament i es trobaven com a casa.
Poc abans de jubilar-se, va començar el seu interès per la genealogia, després de preguntar-se pels seus orígens familiars.
Això va néixer un dia que vaig demanar al meu germà, dic que d'on veníem nosaltres? Diu, o sigui, home, el meu avi me deia que el meu besavi era de Mont-ras, que era el camperer de Mont-ras, i era el primer sabater que va venir aquí a Palafrugell. Varen obrir la botiga, allà on hi havia una altra botiga que era el carrer de la Raval Inferior, que es deia Can Parròquia. Allà va ser la primera botiga de Can Cama a Palafrugell. Començar a llegir de la manera que vaig poder i a partir d'allà vaig començar la meva genealogia. Llavors hi vaig anar agafant afició i com que és un camp que no s'acaba mai més, penso que no acabaré mai més, tampoc.
Ara ja ha registrat 90.000 persones de diferents llinatges que arriben fins al segle XV, amb alguns descobriments curiosos, com el parentiu entre Josep Pla i Quifre el Pilós. Diumenge a les 7 del vespre li entregaran el Premi Peix Fregit a una trajectòria en un acte al Teatre Municipal de Palafrugell.
8 i 27 minuts. Guardonen l'Escola Carmany de Pals amb el Premi Escoles Verdes 2023. Aquests premis es convoquen des del 2009 i volen reconèixer iniciatives exemplars d'educació per la sostenibilitat fetes per escoles que tenen distintiu d'escola verda. Al certamen d'enguany s'hi han presentat 34 centres.
L'Escola Carmany ha rebut el reconeixement en la categoria de treball en xarxa en representació de les 21 escoles verdes de primària del Baix Empordà que han participat en el projecte Itinerari Pedagògic Camí de Corriol, una actuació de millora en l'entorn que reconeix el paper del centre participants i la seva implicació amb altres agents socials. L'Institut de Serós ha rebut el guardó en la categoria de trajectòria de millora continuada en el procés d'ambientalització del centre i pel que fa a l'escola Serra Voltor de Vallcebre, se l'ha reconegut en la categoria d'actuació singular per l'actuació al procés de la llana de l'ovella al jersei, un projecte que aprofita els recursos del seu entorn natural per vestir situacions d'aprenentatge significatives amb metodologies innovadores i centrades en l'alumnat. També s'han atorgat dues mencions honorífiques a l'escola Pilar Mestre Jaume Torrents de la Roca del Vallès per la iniciativa Projecte Ocells i al Centre d'Educació Especial Siloé de Mollerussa per l'actuació Ratpenats a l'escola. Els guardons estan dotats amb 6.000 euros repartits entre les diferents categories, 3.000 en el cas de la categoria de millor trajectòria i 1.500 per les categories d'actuació singular i treball en xarxa, i un diploma acreditatiu. Els centres han rebut el guardó en un acte que s'ha celebrat el dijous a Balaguer, presidit pel director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaur, i el coordinador dels serveis educatius a Lleida, Carles Bernet.
Després de l'aprovació definitiva del projecte executiu per l'obertura i manteniment de franges perimetrals de prevenció, han començat aquesta setmana les tasques corresponents a les zones del terme municipal de Pals. Aquestes accions, adjudicades a diverses empreses, formen part d'un esforç més ampli per augmentar la seguretat contra els incendis forestals.
Les àrees d'actuació inclouen Mastomací, Arenals 1, 2 i 3, Puigvermell, Pineda de Pals, així com altres zones claus dins del municipi. Aquestes mesures s'inscriuen dins del marc del programa d'assistència als ajuntaments per a la previsió d'incendis forestals, una iniciativa de la Diputació de Girona en col·laboració amb la Generalitat i els Consells Comarcals. Seguint el decret 123-2005, les tasques inclouen la neteja del sotabosc i la claridad d'arbres per reduir-ne la continuïtat de la massa arbòria, donant prioritat a tots els exemplars més sans i resistents, així com espècies menys propenses als incendis.
La memòria del Servei Comarcal de Prevenció d'Incendis destaca diverses actuacions en aquesta matèria.
En primer lloc, la planificació i assessorament tècnic. S'han realitzat diverses accions de planificació i assessorament tècnic en matèria de protecció civil. Una altra actuació són les normatives i àmbit d'actuació. L'activitat s'emmarca dins de les diverses lleis i decrets relatius a la prevenció d'incendis forestals i mesures de protecció civil. En tercer lloc, hi ha les actuacions bàsiques del servei. Entre les accions clau destaquen la planificació de les actuacions en funció del risc d'incendi, la redacció de projectes, obertura i manteniment de franges exteriors de protecció d'incendis i la tramitació d'expedients de contractació per a l'execució de treballs. També hi destaquen les tasques complementàries i subsidiàries. S'han realitzat aquestes tasques com a l'actualització de plànols de delimitació de franges de previsió d'incendis i tasques subsidiàries. I per finalitzar, la comunicació i sensibilització, ja que s'han dut a terme sessions informatives i atenció individualitzada per sensibilitzar la població sobre la importància de la protecció contra incendis forestals, així com per informar sobre els procediments i protocols en cas d'emergències.
Bisbal Sound en Família 2024 ofereix propostes selectes i amb nexe familiar. Oferirà 5 concerts de gener a maig al Teatre Mundial amb noms com Marco Mezquida, Andrea Motis, Horacio Fumero o Maria Siga.
La programació d'enguany, organitzada pel promotor Pere Pons, s'iniciarà el gener del 2024 i programarà 5 actuacions en un divendres de cada mes. D'aquesta manera, Bisbal Sound en Família 2024 s'estrena amb el duet Martirio en Raúl Rodríguez, mare i fill, que han modernitzat els sons més arrelats i fronterers el divendres 19 de gener. Continua amb el pianista del moment, Marco Mezquida, amb una companyia tan familiar com inesperada el divendres 16 de febrer. La guitarra jazzística de Carla Motis posarà un plat a taula per la seva germana Andrea el divendres 15 de març. La pianista i cantant Lucía Fumero donarà l'alternativa a tota una llegenda com és el seu pare, Horacio Fumero, el divendres 12 d'abril. I la fantàstica Maria Siga portarà a escena la seva família senegalesa el divendres 10 de maig. El promotor de Bisbal Sound, Pere Pons, reconeix que la programació està feta per sonar per primer cop al Teatre Mundial de la Bisbal i que siguin del tot exclusives per la gent de la Bisbal i els voltants.
I que el públic i els ciutadans d'aquest poble doncs, sentin doncs, valor, tinguin amor propi, autoestima, sentin que el que passa a la seva ciutat és important. Per això aquest Bisbal Sound, no? Donant també aquesta, diguem-ne, rellevància al que passa en aquest escenari d'aquest antic cinema i d'aquest teatre que és el Mundial.
Al seu torn, la regidora de Cultura i primera tinent d'alcaldia, Eva Rovira, ha destacat la col·laboració entre l'Ajuntament de la Bisbal i les entitats o promotors privats. L'acte de presentació també ha comptat amb dos dels artistes que configuren el cartell d'enguany, Horacio Fumero i Carla Motis, que han fet una breu actuació musical. Els concerts sempre seran en divendres i els preus oscil·len entre els 15 i els 20 euros. Ja es poden adquirir les entrades a través del web del Teatre Mundial.
Estem pendents de poder parlar amb en Pere Pons. Si ens està escoltant, que ens agafi el telèfon, si us plau. En les setmanes vinents, altres notícies. Ara de seguida parlem amb Pere Pons, organitzador del festival Bisbal Sound. En les setmanes vinents s'iniciaran les obres de la que serà la futura Escola d'Hostaleria de la Costa Brava. Pere Vila, el seu director, ha donat més detalls del nou centre que s'instal·larà a les dependències de la Fundació Casino Guixolenc.
La cambra va comprar el local de Sant Feliu de Guíxols i a partir d'aquí es va plantejar la possibilitat d'obrir una escola que fos referent i adequada a les necessitats laborals del Gironès, la Selva i el Baix Empordà, que són les comarques que abasta la cambra. El seu director també ha detallat quins cursos de formació dual els agradaria ofertar en aquesta escola privada.
Però ara estem en un moment molt inicial on la idea que plantegem és fer cursos de cuina, fer cursos de servei i de pastisseria, i evidentment serà una escola de rang privat. Això doncs farà que tinguem diverses possibilitats, com una formació dual, com una escola amb una semblança a el que s'està avui en dia demandant, que és la formació professional, fent cursos de formació ocupacional. Per tant, ara estem en aquell moment de moldejar molt bé quin serà l'eix central.
L'objectiu és oferir aquelles especialitats que demana la societat i professionalitzar el sector de l'hostaleria en aquestes tres comarques. Per això busquen que l'alumnat pugui compaginar l'aprenentatge amb la formació pròpia dins l'escola, però també complementar-la amb la formació dintre de les empreses. I per dur-ho a terme, Vila comenta que necessiten la complicitat de totes les administracions i en especial de les associacions d'hostaleria d'aquestes comarques.
I quantes persones podrà acollir aquest nou centre, Paula?
El director afirma que intentaran ser ambiciosos tenint en compte les petites mesures de l'escola. Per tant, creuen que quan estigui en ple funcionament podrà tenir entre 120 i 150 alumnes, tot i que s'ha d'acabar de valorar. D'altra banda, també ha explicat com seran les reformes que executaran el casino guixolenc per convertir-lo en un lloc de formació.
La idea és aprofitar tots els espais, tinguent en compte que la part de darrere d'aquest propi restaurant era una sala diàfana que aprofitarem doncs, per encabir-hi tant la cuina pedagògica com la zona de freds, com la zona de magatzem, els vestidors dels alumnes i les alumnes, i també doncs, tota una nova zona que per cert ens fa molta il·lusió de poder-la tenir com a zona de demostracions, com a aula de demostracions de tot tipus, tant de la pròpia escola com de qualsevol entitat, associació o els propis restauradors de la zona que vulguin venir doncs, a presentar producte, a fer demostracions o assistir a cursets.
Encara que no tenen clar quan finalitzaran les obres, esperen poder obrir la futura escola d'hostaleria de la Costa Brava a Sant Feliu de Guíxols al setembre de 2025.
Una quarantena de palamosins visiten la ciutat agermanada de Reda Vivensburg.
Aquest poble està agermanat amb Palamós des de l'any 1995 i la visita es va fer la setmana passada del 2 al 9 de desembre aprofitant el pont festiu. La visita forma part dels desplaçaments habituals que es fan durant l'any i s'emmarca dins la dinàmica del pacte d'agermanament de les dues poblacions que han potenciat de manera progressiva una relació més directa entre les entitats dels dos municipis. Coincidint amb aquesta nova activitat de l'agermanament, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palamós, Raimon Trujillo, i el regidor d'agermanaments, Seguretat i Protecció Civil, Josep Santamaria, també es van traslladar a Reda, participant en els actes institucionals que s'han organitzat per part de l'Ajuntament de la ciutat alemanya i amb motiu de l'estada de l'entitat Palamós Connecta. Durant aquests dies, els edils palamosins s'han reunit amb l'alcalde de Reda, Theo Mettenborg, i amb representants de l'Ajuntament d'aquesta ciutat per continuar perfilant propostes i projectes vinculats a l'agermanament, visitant també diverses dependències municipals com el Parc de Bombers o la Comissaria de la Policia. Per aquesta nova visita es van realitzar diverses activitats lúdiques, esportives i culturals adreçades als joves integrants de l'associació Palamós Connecta, acollits durant aquests tres dies amb famílies de la ciutat agermanada, i entre altres propostes que s'han dut a terme destaquen les visites al Museu de la Xocolata de Lippstadt, la jornada al parc aquàtic cobert de Dam, de Ham, o la visita al Mercat de Nadal de la ciutat de Colònia.
I d'on neix aquest agermanament?
La relació entre Reda, Wittenburg i Palamós va néixer l'any 1987 mitjançant els contactes que estableixen alguns clubs de bàsquet de Reda amb el club esportiu Palamós, entre els que s'inicien diversos intercanvis i trobades entre els respectius equips de bàsquet. Aquests intercanvis van prosperar i de la mà de responsables d'aquestes entitats esportives es comencen els contactes entre els ajuntaments d'ambdues ciutats per tal d'estudiar la viabilitat d'un possible agermanament i així fer extensius els intercanvis a altres sectors de la població a banda de les entitats esportives. Els contactes van fructificar i el pacte d'agermanament es va signar l'any 1995. Palamós i Reda han consolidat durant aquests anys els intercanvis entre les dues ciutats en l'àmbit cultural, juvenil, educatiu, esportiu i social,
potenciant els encontres i les estades cada cop més sovintejades entre entitats dels respectius municipis, fomentant progressivament un contacte entre les mateixes entitats o els mateixos ciutadans que han consolidat l'amistat entre les dues poblacions.
Molt bé, doncs aquest és l'agermanament entre aquests dos municipis. Passem a parlar dels esports. 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Obrim l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana parlant de futbol i subratllant que el Palamós espera continuar en línia ascendent, tot i que el rival d'aquesta setmana és un conjunt potent com l'Europa B. Després de la gran victòria a domicili obtinguda pels de Palamós en la darrera jornada al camp de la Guineueta, els palamosins ja sumen 14 punts i la seva intenció és continuar progressant. Sergi.
La relació entre...
A veure si podem escoltar. Ara sí, Sergi, endavant.
L'últim bon resultat que comentàvem els ha permès escalar posicions a la Lliga Elite i sortir de les places de descens. L'objectiu serà el de continuar en aquesta dinàmica en un partit que jugarà el Municipal Palamós Costa Brava aquest diumenge. El rival, un Europa B amb 22 punts i tercer classificat, serà complicat, però els blau i grocs confien en fer un bon partit davant de la seva afició i seguir millorant per deixar enrere la mala ratxa de fa algunes jornades.
Sense deixar el futbol, aquest cap de setmana es disputa la 14a jornada de segona catalana després de l'aturada de la setmana passada. En el grup 1 de la categoria ens fixem en els partits que disputaran els equips baixempordanesos. Comencem parlant de l'important duel del Calonge a l'estadi de la Unió Esportiva La Jonquera.
Sí, perquè tots dos equips estan separats per només un punt. Els altempordanesos en tenen 27 i són segons, i els calongins 26 i ocupen la tercera plaça. A més, amb dos conjunts amenacen el lideratge del Joventus Lloret, que en té ara mateix 28.
I hi haurà derbi entre el Palafrugell i el Bisbalenc.
Serà un partit a priori desigual en quant a trajectòries, ja que el Palafrugell és cinquè amb 23 punts i lluita per entrar a les zones d'ascens. I, en canvi, els bisbalencs, amb 9 punts, són 15ens i encara romanen en places de descens.
I un altre equip amb necessitat imperiosa de sumar és el Bellcaire, que rebrà el gironès Sàbat.
Els bellcairencs són penúltims amb 8 punts, és a dir, amb un punt més que el Cué, que és l'Empuria Brava Castelló. El seu rival d'aquesta setmana, el gironès Sàbat, es troba a mitja taula amb 18 punts. Els locals, el Bellcaire, esperen aprofitar el fet de jugar al seu camp per treure'n rèdit i començar a allunyar-se de la part baixa.
El Torroella rebrà la visita del Porqueres.
El Torroella té 23 punts i el Porqueres 22, i dirimiran un duel a priori equilibrat. L'objectiu de tots dos equips serà el d'apropar-se a les places capdavanteres, ja que ara els separen 5 i 6 punts respectivament del primer, el Joventus Lloret. Per tant, a tots dos se'ls presenta una bona oportunitat de donar un salt en la seva situació classificatòria.
Pel que fa al Bisbal Bàsquet, s'ha suspès el partit que aquest cap de setmana havia de jugar a la pista del Mollet. El motiu són les baixes que presenta el conjunt local. El duel queda ajornat, per tant, el 10 de gener. I canviem d'esport i ens centrem en l'hoquei patins. El Club Hoquei Palafrugell visita la pista del Cué i pot ser una molt bona oportunitat pels palafrugellencs d'acostar-se més a la part capdavantera. El seu rival, l'Alcorcón, encara no ha sumat cap punt en aquesta Hoquei Lliga Plata Sud i ha perdut els 8 partits disputats.
La visita dels blanquinegres als madrilenys pot ser molt beneficiosa per als interessos dels homes entrenats per Cesc Linares. Recordem que ara mateix són tercers amb 15 punts, a 3 del segon, que és el Taradell. Sembla que els palafrugellencs han trobat una evident regularitat en les últimes jornades i prova d'això va ser el gran triomf de la setmana passada per 5-2 davant del Lloret. L'objectiu, doncs, serà el d'aconseguir 3 nous punts, però amb cautela, ja que jugar com a visitant i a la pista d'un conjunt tan necessitat com l'Alcorcón obligarà a estar molt concentrats.
I respecte als equips de Girona Ciutat, destaquem que aquesta setmana el Girona de Futbol, flamant líder de primera, rep l'Alavés a Fontajau. L'equip blanquivermell, que diumenge passat va derrotar el Barça aconseguint una prestigiosa victòria a domicili, no vol posar fre a les seves aspiracions ni posar-se a sostre. Aquest dilluns rebrà la visita de l'Alavés i espera seguir en aquest moment tan dolç i mantenir l'avantatge com a primer classificat.
Els vitorians són dotzens amb 16 punts i en l'última jornada van perdre a casa davant de Les Palmes, un altre dels equips revelació de la temporada. El Girona, per la seva banda, i més encara després de l'espectacular 2-4 al camp del Barça, està encenent elogis de tot el món futbolístic. S'espera que Montilivi visqui de nou un gran partit del seu equip i que tota la gran tasca feta fins ara no s'aturi.
Parlem encara d'equips de la ciutat de Girona, en aquest cas el Bàsquet Girona. A la Lliga CB, el Bàsquet Girona rebrà el Joventut de Badalona Fontejau. Els gironins voldran recuperar-se després de la derrota davant del Baxi Manresa. El Joventut arriba a Fontejau, havent guanyat en l'anterior jornada l'Obradoiro a l'Olímpic de Badalona.
Serà un partit a priori de gran igualtat entre dos conjunts empatats en la classificació. El Bàsquet Girona és novè, amb el mateix balanç de victòries i derrotes que els badalonins, que són desens únicament per pitjor diferència de punts. Els de Salva Camps esperen poder guanyar i mica en mica anar trobant la regularitat que els ha mancat fins ara.
I parlem ara de l'Uni Girona. En bàsquet femení, l'Uni Girona rep l'Estudiantes. Les gironines van obtenir un triomf molt merescut en la seva visita al Celta i ara mateix són quartes amb 8 victòries. Les madrilenyes arriben a Fontejau com a setenes i en l'últim partit es van desfer a casa del Cadí la Seu.
Exacte, i per tant l'Estudiantes no serà un rival fàcil. De totes maneres, l'Uni no vol deixar que la tríada València, Saragossa i Perfumeries Avenida s'escapi en la classificació. I això passa per sumar totes les victòries possibles i millorar la quarta plaça actual per colar-se en el grup capdavanter.
I això són, aquesta seria la prèvia esportiva del cap de setmana, però també tenim altres notícies relacionades amb els esports. I és que la Christmas Race, organitzada pel Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós, arriba a la seva 47a edició amb una participació que supera les 230 tripulacions de 17 països.
La competició d'enguany se celebrarà del 18 al 22 de desembre en aigües de la Badia de Palamós. En aquesta edició, a més dels alemanys, francesos i britànics, hi haurà una important participació de Bèlgica, Països Baixos, Suïssa, Polònia i Itàlia. També en els últims anys les tripulacions ucraïneses han trobat a Palamós un lloc de competició lluny del seu país, així com també escandinaus com Suècia i Finlàndia. A més, enguany tornen tripulacions de fora d'Europa, com d'Austràlia, Canadà i Mèxic. A dia d'avui hi ha 232 vaixells inscrits distribuïts en 8 categories. Destaca la participació dels actuals campions del món de la classe 420, els catalans del CN Albalís, Pol Mateu i Alejandro de Macua. També vindran com a l'entrenador de l'equip Ilka, austríac, el medallista olímpic Andreas Geritzer, plata Atenes 2004 en la classe làser i que va participar a la Christmas Race a principis del 2000. La classe 29 també torna a la Christmas Race i ho fa com a regata, cobrirà el prestigiós circuit Eurocup 2024, que continuarà les proves a València, Albalís i a fora d'Espanya, Eslovènia, França, Suïssa, Països Baixos, República Txeca, Alemanya, Hongria i Itàlia.
A Palamós ja fa més d'una dècada que van optar per donar protagonisme als joves en la regata. Què ha comportat això?
Sí, des de fa molts anys es combinen amb algunes classes olímpiques i en aquesta edició seran els olímpics Ilka 6 femení i Ilka 7. Les que també s'han consolidat són l'Ilka 6 masculí, el 420 masculí mix i el 420 femení. També destaca la presència de la classe 29 que va sol·licitar obrir el seu circuit Eurocup a Palamós, amb la celebració de les seves tres primeres regates a Espanya. La Christmas Race va obrir aquesta temporada seguida de la següent, que serà València al gener, i l'altra, que serà el Balís al febrer. Un any més, tota la flota estarà concentrada a les instal·lacions del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós. Aquesta 47a edició de la Christmas Race comptarà amb dues àrees de regata. D'una banda, les classes individuals Ilka 6 i Ilka 4, i d'altra banda, les dobles amb els 420 i els 29ers.
Palafrugell celebra aquest cap de setmana dos concerts de Nadal. El primer, dissabte a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal, serà el de l'alumnat de l'Escola de Música i el Conservatori L'Energia, i diumenge a les 5 de la tarda, el de la Coral Mestre Cirés, a l'Església.
Dissabte a les 6 de la tarda, l'alumnat de l'Escola de Música de Palafrugell i l'Energia celebrarà el concert de Nadal Un Camell d'Orient. La directora de l'escola, en Rita Ferrer, explica que hi participaran alumnes a partir dels 3 anys. Hi haurà orquestres, corals, combos, grups de llenguatge i altres sorpreses. L'entrada és gratuïta, però l'aforament és limitat i obriran les portes 15 minuts abans.
Ens agradaria omplir de llum, de música i de color aquest Camell d'Orient.
Diumenge a les 5 de la tarda, la Coral Mestre Cirés celebrarà el concert de Nadal a l'Església de Sant Martí de Palafrugell. El director de la Coral, Fèlix Pérez, avança que combinarà les Nadales amb cançons de pau i faran un homenatge a Josep Bastons. Interpretaran Lluny de ma pàtria, que porta la lletra de mossèn Cinto Verdaguer.
Sembla que encara sentim la seva veu amb la guitarra de fons. Cantau, mariners, cantau. No sou com jo, lluny de la pàtria.
Els concerts estan oberts a tothom.
Vinga, de seguida l'entrevista d'avui al Supermatí, però abans va una altra Nadal, ja que hi som, és la dels tiets, que acaben de treure la millor època de l'any.
Que cauen regals i mengem cosa fina, i quan caiem el tió no celebrem un torró. El Nadal ja és aquí per gaudir-lo en família. Diem bon Nadal a tothom que arriba a casa. Són els millors dies de l'any. Són aquí una altra vegada. Perquè avui diem bon Nadal. Les jaquetes a l'entrada. No et duc aquella felicitat. Que és aquí una altra vegada. Perquè avui diem bon Nadal. S'estima menjar neules i caga el tió, i amb el rei s'il·lumina. Ei, bon Nadal a tothom que s'estima menjar neules i caga el tió. Els nens canten Nadal, les que al col·le han sentit. Per què em fa tan feliç veure'ns tots reunits? Els que ja no hi són, també els que han de venir. Perquè aquesta nit estic neguitós com ho està un nen petit. Perquè aquesta nit mengem polvorons i brindem i ens mirem i ens diem.
Els tiets, amb la millor època de l'any. Ara sí, parlem encara d'esports i d'una marató solidària, la marató solidària que torna a Calonge i Sant Antoni aquest cap de setmana. Concretament, demà arriba la Marató Solidària, una prova esportiva que destina els fons recaptats a la recerca del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Per parlar una mica més de la prova, ens visita un dels seus impulsors i creadors. És en Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia, què tal?
És la segona edició que se celebra de la cursa. Hi ha algun canvi respecte a la primera o no?
Bueno, sí, hi ha un parell de canvis. Un és la ubicació. La primera edició la vàrem fer al Parc Industrial de Calonge, sí. I en aquesta segona la ubicació canvia a la zona esportiva.
Molt bé.
Seria la primera, diguem, bueno, el primer petit canvi.
Sí.
I el segon... I és que el primer any, diguem, els donatius ho vàrem donar a un collida, i aquest segon ho donarem a l'Hospital Sant Joan de Déu. O sigui, el que hem intentat ha sigut, bueno, diguem que tenir la potestat per cada any donar-ho a un lloc diferent, vale? En principi en funció de... també inclús de necessitats, no? Perquè sí. També es podem trobar algun dia... que hi hagi alguna persona del poble, algun veí o així, que tingui un problema molt greu i que econòmicament no pugui arribar a poder fer els pagaments que, o les despeses que tingui, i llavors la idea una mica és aquesta.
La prova es disputa en equips d'entre 6 i 8 persones per relleus. Quants equips hi participen en l'edició d'enguany?
Bueno, aquest any tenim 35 equips.
Déu-n'hi-do.
Bàsicament de 8 participants més que de 6. De 6 va ser una possibilitat, però al final els equips prefereixen anar amb 8 persones, perquè al no ser una prova molt competitiva, vull dir que sempre hi ha algun equip ja que realment porta bueno, participants de cert nivell,
sí,
però bàsicament són gent que ve a fer salut, a veure els indrets del poble, i llavors en teoria són equips de 8.
Són 42 quilòmetres en 6 trams, si no m'equivoco?
Sí, o sigui, a veure, està ben dit, són 42 quilòmetres, però són 3 trams, o sigui, la idea és... És molt complicat fer 6 trams a un poble com a Calonja i que no tinguis encreuaments al qual uns vinguin o uns altres vagin. Llavors el que hem fet ha sigut 3 trams i el que fem és que s'han de repetir. O sigui, si són equips de 8 persones, quan surten els 4 primers fan el primer tram, el segon grup del mateix equip torna a fer el mateix tram, així és que passa que quan ja passa l'últim participant podem deslliurar aquell tram. Vale? I a tots els equips ja els tenim en els 2 i en el 3. M'entens què t'ho dic? O sigui, sempre intentem repetir. També és una idea en la qual, quan acaba la prova, tot l'equip ha passat per tots els indrets del poble. Perquè a vegades ens trobem que ens podien dir «Ostres, mira, jo vaig fer el tram 1 i el vaig trobar molt dur. En canvi, el meu company ha fet el 2 i m'ha dit que era supermaco, que era molt, molt lleuger, que, bueno, que no tenia cap desnivell complicat». Llavors van dir, tothom que faci el mateix i així serà tothom content.
Quins són els trams més durs?
L'1 i el 2 són... Bueno, a veure, bàsicament aquest any són una mica més durs, ¿vale? Perquè el 90% són corriols i només el 10% és asfalt, perquè tenim que passar pel poble i les arribades cap a la zona esportiva pues, evidentment estan adequades amb asfalt i així. El tram 1, en principi sortim i anem a buscar el poble, però després ja s'endinsem en la zona de vinyes, però a la part de muntanya, ¿vale? Com si ens anéssim, diguem, cap al Puig Cargol, que bueno, és un turonet que tenim aquí al poble, però que lògicament ja té 300 metres d'alçada, com aquell qui diu. No pugem a dalt ni molt menys, però sí que tenim un desnivell de 200 segur. El segon tram també tenim... Sí, un desnivell també aprox, de 200 també, però és que la idea és fer passar-los per punts una mica que no són coneguts pel poble. O sigui, al final són jocs una mica de caçadors, per dir-ho d'alguna manera, en el qual hi ha alguna cova, trobem algun mirador... A veure, tenim dos miradors que pots inclús arribar a veure pràcticament les Illes Medes.
Ah, molt bé, tant, carai.
La idea és una mica això, que el participant que ve a caminar gaudeixi també de les vistes, perquè a més també s'ha posat molt de moda això de m'aturo i faig una foto, de grup, de... Bueno, llavors hem intentat fer la prova una mica cap al gran gruix de participants. Si el gran gruix són gent que el que vol és això, sortir i fer fotos i tal, doncs llavors anem a pensar una mica més en aquesta gent que no en la part competitiva.
I quina aportació econòmica fa cada equip?
Són 200 euros. A veure, també és una quantitat que potser per algú pot ser inclús irrisòria, però que també venim de que s'ha fet fa un parell de mesos l'Oncotrail, molts d'equips aporten 1.000 euros, més 65 euros per participant. Clar, després què és el que passa? Que potser també han fet la CMG, la cursa de Girona, i clar, ens trobem que arribes a final d'any i a aquests equips no els hi pots demanar més diners perquè els han de treure de la seva butxaca. I això també... bueno, és una mica... Bueno, te fa una mica de peneta de demanar una mica més. Vale? Llavors, després, que si hi ha algun equip que diu, ostres, jo vull aportar alguna més, ja és molt voluntari.
El que heu de fer és programar la cursa abans de totes aquestes, així sereu els primers.
Sí, però, clar, ens trobem que el canvi... O sigui, ara te diré, el canvi climàtic, sí, però, clar, quan ho encaixes?
Ja, clar.
Doncs dir, bueno, ho encaixem al setembre. A setembre falta un mes per anar a un cotrail, fa molta calor. Ho fem al maig, o sigui, per Setmana Santa, i així també fa molta calor. Llavors, clar, arriba un moment que no saps una part de l'equip que diu, ostres, podríem encaixar-lo aquell mes. Una altra part tampoc ho veu allà, clar. Llavors, clar. Bueno, 2 anys portem fent-lo al desembre i jo crec que al final, si no passa res, s'acabarà instaurat en aquestes dates.
També són bones dates, per accions solidàries, sí, que també la gent està molt conscienciada. Hem parlat amb Pedro Ruiz, un dels organitzadors de la Marató Solidària de Calonge i Sant Antoni, que arriba demà. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, tinguis molt bon dia, bones festes, i que vagi molt bé la cursa de demà.
Vale. I a vosaltres moltíssimes gràcies per fer difusió d'aquesta prova. Moltes gràcies.
Bon dia.
Una abraçada.
Fins ara. Adéu.
Adéu.
Apa, aquí. Ara s'ha aturat això. Mira, ara. Res, que vagi molt bé aquest cap de setmana, que gaudiu. Nosaltres tornem dilluns, com sempre, al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Adéu.